COPE Menorca.
Estar informado.
Molt bon dia, Menorca, un dia més. Comença el matí de Menorca. Avui tenim un matí bastant intens. A partir d'ara ja no tornarem fins a la una i mitja, fins al temps que acabi la tertúlia des dijous. Tenim moltes coses preparades per aquí, jo que sé, evidentment. Ara tot ens repassarem els titulars de la premsa local, saludarem en José Barber, tindrem en l'espai quinzenal del GOP, xerrarem d'una exposició que s'inaugura demà al Roser de Ciutadella, xerrarem amb el regidor d'Igualtat de l'Ajuntament de Mó i tindrem l'espai setmanal de Càritas i a partir de la 1:05 la tertúlia des de dijous. Feim una petita pausa i tot d'una repassam els titulars del diari Menorca.
Josep Vives Campomar, la quietud de les coses. Exposició retrospectiva dedicada a un dels pintors de referència de la nostra illa. Una selecció de quadres produïts en les dues darreres dècades ens permet gaudir d'uns bodegons, paisatges i nus carregats d'expressió i mestratge. Josep Vives Campomar, la quietud de les coses. Veniu a la inauguració de l'exposició aquest divendres, dia 23, a les 20 hores, a la sala d'exposicions El Roser, de Ciutadella.
El diari Menorca destaca avui a la seva portada Red Elèctrica mejora su plan antiapagón. La grua està allà i la isla i el cable està a punt d'adjudicar-se. Conversión, exilio o muerte para los judíos del siglo XIV. Toni Pons Torres, el pescador más hábil en captures en el concurs del casino de 7 de gener. La ciencia ficción se convierte en realidad en el cine. El govern sospecha que los bancos ocultan pisos vacíos. El Consell asumirá en 2019 la gestión de las políticas de género y LGTBI. Los proyectos innovadores en la isla precisan de talento, diu Ninasi Cortadellas, professor d'AISADE. Pena de 2 años y medio para el conductor del accidente mortal de la carretera de Fornells. Más espacio para el Varadero de Ciutadella. Iniciativas de Pere Serra para el periodismo y la cultura menorca y en esport, Sami y Unión, 2 finalistas de trayecto similar y la directora técnica del Ferre, Analen González, con los Rockets. Fem una pausa i tot d'una saludarem a en José Barber.
Del 23 al 30 de noviembre, aprovecha en Óptica Barraufont el Black Friday. 2x1 en audífonos y 2x1 en cristales. Y en monturas o gafas de sol hasta un 50% de descuento. Pide cita en Jeroni Elsino 1 de Ciutadella y en Bastió 27 de Mahón. 971-38-1592. 971-14-31-72.
El sabor de Donosti en Campota de Mahón. Saboree nuestros sabrosos pinchos y recuerde nuestro menú especial cada domingo al mediodía. Campota, calle Portal de Mar 11 de Mahón.
José Barber, molt bon dia.
Molt bon dia, Miguel Àngel.
Tu que has de comprar en Black Friday, perquè tothom us diu que comprem aquests dies.
Sí, jo, bueno, compraré perquè tenen de comprar coses,
que
tant tenen de comprar la setmana passada com aquesta.
Ah,
vull dir, tenen de comprar cosetes que ho faré, si estan bé de preu, i tant si no estan bé també, perquè al final has de passar per les baquetes.
Sí, sí.
I són coses que no puc comprar en el comerç aquí local.
Vull dir que ho compres per internet?
Bueno, ho compraré per internet. No som massa comprador per internet, però si hi ha qualque coseta que val la pena, sí, perquè a vegades es comerç local també té prou coses interessants quan fan ofertes. Hi ha qualque gran superfície aquí que fa qualque oferta que dius, bueno, t'ha sortit molt bé.
Sí.
L'altre dia vaig baratar les estores de dins del cotxe i la veritat que fantàstic.
Molt bé. Vinga, sembla que després de l'apagada que vam patir fa quasi un mes, ja resulta que ara tot es posa ràpid. Els plans per millorar les infraestructures, el cable... Es veu que la cosa era bona d'aclarir perquè una volta van tenir l'apagón, tothom ha donat permís i tothom es posa en marxa.
Bé, vamos a veure, Miquel, que quan l'administració vol, la cosa se fa molt ràpida. I m'entraré bastant enrere de fa uns quants anys. Te'n recordaràs quan el Menorca Bàsquet va pujar a l'ACB. Vull dir que el pavelló aquell el van fer en 2 mesos o 3.
Yeah.
I estigat dins un sol rústic.
Sí, sí.
Estigat de vora Trabucó, no sé, de vegades no és allà, no. Allà on t'han comprat la finca aquesta, supos que deu ser al costat,
potser
has comprat una finca al redador del talaiot de Trabucó, i allà sí que se va fer ràpidament tota la autorització, i quan començava el campionat, se va posar en marxa. Jo crec que amb això ha anat molt bé. Vull dir que ja tinguem ja el cable que està encomanat i l'estan preparant. Vull dir que ja tenen els doblers a Red Elèctrica d'Espanya de 50 milions, vull dir que això és ben necessari, i per endavant, que com més pres funcioni, millor.
Molt bé, i bueno, Esport de Ciutadella veurà ampliades les seves instal·lacions comercials. Bueno, Esport de Ciutadella, Esport Vell de Ciutadella és un port petitó, però bueno, és el que s'optimitzaran els espais que tenim perquè les empreses que hi ha de reparació d'embarcacions puguin fer feina millor, sempre està bé millorar les condicions, no?
Home, jo crec que Esport de Ciutadella té un atractiu que és molt coquidon, i ara, des que hem posat el dique de fora, jo crec que aquí sí que l'han d'adaptar per tenir el que són els barcos de recreo, els pescadors...
Sí, sí, sí.
Vull dir que totes aquestes coses jo, és molt, molt necessari. I un veredero per poder treure els barcos aquests molt grossos, pues perfecte. I jo crec que són accions i promeses no electorals, perquè jo crec que l'autoritat portuària no pensa en les eleccions futures. El que ell està fent feina, una cosa darrere salta perquè la cosa vagi millorant i que és el que hem de fer.
Ja, home, pot ser que autoritat portuària no hi pensin, però ara sembla que totes les administracions sembla que es cama agradat d'un avi ric perquè tothom gasta, però bueno, està bé.
Sí, sí. No, i a més avui també hem tingut una sorpresa agradable. Jo quan m'he aixecat avui de matí, sí, he vist que és pràctic sortir altra vegada després d'haver acompanyat els de la Transmediterrània, i sortia altra vegada i dic, no sé, que deu venir un petrolero...
Què ha passat?
No, un creuer.
Idò.
Un creuer, mira, estem a dia 22, sí. 22 de novembre, tenia un creuer aquí, fantàstic. Hi havia dos o tres bussos que ja l'esperaven, i jo, l'únic que sí que feia un pot de por, que qualcú s'hagués tingut por de sortir del barco, perquè en aquell moment ha fet una aigada de mitja hora que semblava que era el diluvio.
Ja, ja.
Però no, s'ha aturat després i tothom ha anat sortint. Totes aquestes cosetes us ajuden a allargar la temporada aquesta que deia sempre.
Perfecte.
I posar una activitat per en Cibert.
Per cert, Gica Xerres de Turisme, d'aquí una estona a la 1:05, a la tertúlia escoltarem el que ens conten una sèrie d'estudiants menorquins a Anglaterra que estan estudiant gestió turística. Ja veuràs que interessant. Bueno, José, sembla que el mercat immobiliari dels nichos es mou.
Sí, la veritat, avui no et sorprendi, no sorprendi. Des del diari Menorca, ja es veu que s'ho dic ja per internet.
Sí,
jo vaig veure l'altre dia en el Menorcadillo, aquest, que hi ha un nicho, però un panteó, no és un nicho, és un panteó, així com deien les paraules, que és una caseta d'aquestes grossa, que el venen per 22.900 euros. Jo no sé qui deu haver enterrat allà dintre, però suposo que hi deu haver una exhumació per dur-los a una altra banda, i el ninjo és qui el compri, el comprarà sense ningú dintre.
Això és bé. Això, el preu dels metros és caríssim, això que és més car que un parquing.
Sí, però hi ha gent que li agrada molt tenir ninjos i panteons, perquè quan vas per allà dintre hi ha qualque panteó que està preciós, està molt ben en condicions, l'arrangen, però hi ha qualcun qui fa pena.
Ja.
Jo crec que fan pena, qui no t'empren o ja estan mig abandonats, s'orienten.
Bueno. Bé, acabarem amb un repàs a un capítol de la política internacional. Fa uns dies el nostre president, el Marroc, anunciava la idea de que el Mundial del 2030 es fes conjuntament entre Espanya, Portugal i el Marroc, i a partir d'aquí van sortir diferents notícies. Primera semblava que la Federació Espanyola de Futbol no en sabia res, després que sí, que li havien telefonat a darrera hora, Portugal no en sabia res, i el Marroc encantat de la vida, però si Espanya paga les infraestructures... un Mundial amb aquestes condicions, jo si fos del Marroc també el faria.
Sí, sí, mira, els portuguesos, si saben que nosaltres paguem el del Marroc, també s'hi apuntaran, que també s'hi paguem el seu i que també s'hi afegeixin en el món. Bé, jo crec que és un tema que ja veurem a veure com acaba, però jo no m'agrada. Jo, si hem de fer un campionat del món i participa a Espanya, que el facin aquí, que tenim prou estadis preparats per poder tenir el millor d'oferta cap a els qui vulguin anar a veure'ls. Vull dir que això és una cosa que jo no hi ha ni surt, però jo som partidari de que es faci només a Espanya.
Molt bé. Sí, perquè es veu que l'experiència de la final de la Copa a Tànger, segons la Federació Espanyola de Futbol, no va ser massa positiva. I bueno, bé, res. Però si mos hi han de jugar cosa d'aquí a 11 anys, tu què trobes? Que farem Mundial o no el farem?
Jo, si m'ho deixem a la cosa, té de ser, si cas, un dinar molt suave, perquè jo d'aquí 11 anys ja en tindré més de 80. Vull dir, haurà de ser una sopeta i una coseta a la planxa.
Bueno.
Vull dir, doncs ho podem jugar. Sí. Si vols, jo apost Miquel, per a Espanya. Jo I tu pots apostar.
No, jo aposto que no el faran, ni a Espanya, ni el Marroc, ni el Portugal. No.
I doncs jo aposto que el faran aquí a Espanya.
Tu, sí, te veig molt optimista.
Sí. Una altra coseta, estic molt content. Vinga. Perquè aquesta setmana a Ciutadella s'inaugura aquesta exposició d'en Pepe Vives. Mm-hmm. Pepe Vives, per això, és un gran pintor, i jo, este enamorat, era de son pare com a pintor, que era en Joan Vives Llull. En Joan Vives Llull, per això, ha estat un dels pintors més emblemàtics dels darrers 100 anys aquí a Menorca. I ell també té un pinzell també que verdaderament val la pena que si gent el vagi a veure.
I tot d'aquí uns minuts tindrem en altres en Carles Jiménez, que és el comissari d'aquesta exposició, que m'ho xerrarà precisament de l'autor d'aquesta exposició, de la seva obra i de coses ben interessants.
Molt bé.
José, vinga, moltes gràcies com sempre, bon dia i fins demà.
Fins demà, a tertúlia.
Setmana Black Friday a Vinipreu Menorca. Fins aquest diumenge, dia 25, tens un 25% de descompte a les seccions Intersport, en electrodomèstics de Calvet, moda i sabateria. El descompte s'aplicarà amb vals per properes compres. Aprofites Black Friday de Vinipreu Menorca, el major centre de compres i oci de Silla, en el polígon de Mó.
Del 23 al 30 de noviembre. Aprovecha en Óptica Barraufont el Black Friday. 2x1 en audífonos y 2x1 en cristales. Y en monturas o gafas de sol, hasta un 50% de descuento. Pide cita en Jeroni Elsino 1 de Ciutadella y en Bastió 27 de Mahón. 971-38-1592. 971-14-31-72.
Josep Vives Campomar, la quietud de les coses. Exposició retrospectiva dedicada a un dels pintors de referència de la nostra illa. Una selecció de quadres produïts en les dues darreres dècades ens permet gaudir d'uns bodegons, paisatges i nus carregats d'expressió i mestratge. Josep Vives Campomar, la quietud de les coses. Veniu a la inauguració de l'exposició aquest divendres, dia 23, a les 20 hores, a la sala d'exposicions El Roser, de Ciutadella.
I tenim en el dos en Carles Jiménez, que és el comissari d'aquesta exposició que s'inaugura aquest divendres. Carles, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Carles, primer, conta-mos, qui és en Josep Vives Campomar?
Bé, primer de tot hem de dir que Josep Vives Campomar és fill de Vives Llull, Joan Vives Llull, el gran pintor menorquí de principis del segle XX. I bé, ell, diguem-ne que ha nascut, ha rodejat de pintura des de tota sa vida, clar, el fill.
Mm-hmm. Quin tipus d'obra, quin tipus de pintura fa en Josep Vives?
Bé, Josep Vives Campomar és un pintor peculiar, és un pintor únic a Menorca. I jo diria que inclús és un pintor que té unes característiques molt específiques dins del panorama artístic nacional. Doncs és un pintor de bodegons. El gènere del bodegó és un gènere que neix al segle XVI amb Caravaggio i que és una reflexió sobre la fugacitat del temps i la impermanència de les coses, dels objectes en general, de la vida en general, no? Mm. I és un gènere molt interessant que en les vanguardes del segle XX va tenir moltíssima importància, perquè és una manera de reflexionar també sobre el llenguatge artístic pròpiament en si mateix, no? Com un llenguatge autònom. I, per tant, pintar un bodegó és una manera de reflexionar sobre la matèria de les coses, sobre el color, sobre la llum. I Vives Campomar ho fa d'una manera extraordinària, amb una qualitat que l'apropa als grans mestres venecians.
Mm-hmm. Un bodegó que es pot pintar de moltes maneres, fins a aquells que sembla que és realment una fotografia, fins sí. Quadres que, bueno, més moderns.
Exacte. Clar, el bodegó permet utilitzar llenguatges molt diversos. Per exemple, podem recordar els pintors cubistes de principis del segle XX que pintaven bodegons i eren bodegons fonamentats en plans. I després hi ha els bodegons que s'han utilitzat, per exemple, amb retalls de diari, per exemple, o objectes. Després, tots els estils artístics són susceptibles de ser utilitzats per pintar bodegons, efectivament.
Una exposició que conté una cinquantena d'obres de l'any 2005 fins ara, si no vaig equivocat?
Sí, exactament. Hem volgut presentar tota l'obra de l'any 2005 fins ara, perquè l'any 2005 es va fer una exposició al Museu de Menorca i per tant, hi ha tot aquest període de 13 anys en els quals no es coneix pràcticament l'obra d'en Vives Campomar, perquè és un pintor que exposa molt poc. És un pintor que pinta lent, és un pintor que treballa molt aïllat i que és difícil tenir ocasió de veure obres seves i especialment tantes obres juntes. És una ocasió única. Mm.
Són obres del mateix autor i obres que deuen pertànyer ja a propietaris privats, no?
Sí, aquí s'ha fet un treball també de préstec. Hi ha hagut prestataris que han cedit gustosament les seves obres, les seves peces, i després hi ha una part important que és prové de la mateixa col·lecció de l'artista.
Mm-hmm. Una exposició que s'inaugura aquest divendres a les 8, estarà oberta a Ciutat i Avís dia 5 de gener i després també es podrà veure a Can Oliver d'Amor.
Exactament, sí. Aquesta mostra és una mostra que organitza el Consell Insular de Menorca, concretament el Departament de Cultura, i que té una vocació d'exposició itinerant i comença d'aquí al Roser, bueno, començarà demà aquí al Roser, divendres, i després anirà a Can Oliver a Mó. Exactament.
Molt bé, vinga, una oportunitat per veure les pintures d'en Pepe Vives, fill d'en Joan Vives Llull, de Sant Enxerrat amb en Carles Jiménez, que és el comissari, consultor d'art, i com sempre agraïm que us hagi acompanyat i res, molt d'èxit.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Gràcies i molt bon dia.
89.6 FM, COPE Menorca.
En Hipermueble, celebramos el Acércate al los días 23 y 24. Te regalamos el 20%. Mira, es que solo cantar y yo no, así no puedo hablar, es que no tengo tiempo. Escucha atentamente. En Hipermueble celebramos el Black Friday con un 20% de regalo.
El asistente de conducción de última generación ProPilot del Nissan Qashqai es tan cómodo y seguro que estamos grabando este anuncio mientras lo probamos.
Entra música.
Y ahora llévatelo con un nuevo motor de gasolina de 140 caballos y 3 años de mantenimiento desde 18.500 euros financiando con RCI Bank. Nissan, Innovation that excites.
Acércate a tu espacio Nissan, Nigorra Baleares, en Palma, Manacor, Ibiza y Mahón.
89.6 FM, COPE Menorca.
Continua la Copa i és matí de Menorca, com feim cada 15 dies. Tenim en altres informació com us arriba des del GOP. En Tòfol Mascaró, el seu coordinador insular, us acompanya. Tòfol, molt bon dia.
Hola, bon dia, com va?
I en el GOP també feis el Black Friday, que tan famós, o no? O no sou consumistes?
Com a GOP en si, no, però bueno, individualment,
a lo millor, sí.
En altres, diguem, té la seva vida privada i jo no sé molt bé què fa tota la gent del GOP.
Quan compram, influïm en moltes coses.
Sí, de fet és això. Tenim, és a dir, el nostre comportament diari, comprant i amb altres coses, té molta importància perquè se suma de el que feim cada persona després és una cosa acumulativa que se va, bueno, que influeix en el global, no? Llavors, clar, que nosaltres tinguem tendència a comprar un tipus de productes o uns altres, estem ajudant, potenciant que es desenvolupin aquests productes o no uns altres. Per exemple, tots sabem que si tendim a comprar producte local, és a dir, producte produït a prop de casa nostra, bueno, es tradueix en una reducció de consum energètic amb el transport. Uh-huh. És diferent comprar un producte que vingui de l'altre cap de món, que sigui d'aquí. Sol dur més pocs embalatges, per tant, també contribuïm a que hi hagi a reduir residus, per tant, menys consum d'energia, menys plàstics, i estem també ajudant a l'economia local, que això també és interessant, no?
El que dones dels envasos, clar, si compren coses d'aquí que duen manco embalatges, no consumim tant de paper, tant de cartó, tant de plàstic.
Exacte, que això després és un cost que pagam a través de les nostres contribucions, la gestió de residus. I també hi ha una altra vegada, el producte local, treballem molt de producte local, però també dins el producte local hi ha diferents tipus. Si sabem que és un producte natural, és a dir, ecològic, per dir, que no s'hi hagin posat pesticides, etc., també estem ajudant a que el nostre medi ambient es mantingui, diguem, no contaminat, que vull dir que hi ha molts aspectes que quan compram ens hi hem de fixar. És a dir, no ens hem de fixar només amb el preu, el preu que és important, evidentment, però també ens hem de fixar en aquests altres aspectes perquè pot ser una cosa que ens costa molt barata a nosaltres, després, indirectament, ens produeix tota una sèrie d'impactes que els apagam a través d'altres coses. No?
Sí, per tant, això s'ha de comprar una cosa, si ens aturéssim a pensar en totes aquestes conseqüències, potser barataria la nostra actitud davant les compres i davant aquests dies, com us diuen, que han de comprar de tot i molt. I, bueno, vosaltres, al GOP, en les vostres activitats que feis durant tot el curs, durant tot l'any, incidiu en aquesta qüestió davant joves a les escoles, es veu?
És evident, sobretot, bé, és una cosa transversal a tot, però, evidentment, sobretot amb el projecte de custòdia agrària, que són aquests acords que tenim en les finques d'aquí, el que estem intentant és potenciar això, un producte local, és a dir, de proximitat, que, per tant, té aquest poc consum d'embalatges, d'energia i de transport, i també gestionat d'una manera ambientalment sostenible, és a dir, en quants més pocs químics o sense químics, que el que fa és que després puguem tenir uns aqüífers nets, amb més aigua, bueno, tot això, no? I és evident que és una cosa que és a potenciar. És a dir, és difícil que els governs puguin prohibir segons quines coses, un món tan globalitzat, no és que a mi no és anar prohibint, sinó que és anar conscienciant a la gent de que sigui conscient de que la seva actitud és qui pot ajudar més a totes aquestes qüestions que estem parlant.
I de vinga, abans de fer aquestes grans compres, o d'ara o de Nadal, pensem-hi una miqueta i veureu. Què tenim d'agenda per aquest propers dia, Stoffel?
Bé, aquests dies hi ha una activitat que és del Cercle Micològic, no és pròpiament del GOC, però que nosaltres ens ajudem així com podem, que és dissabte, que hi ha una mostra de bolets, que és una cosa que la gent us demana molt i més enguany que surten bolets per tot. Serà una exposició que es farà a la sala de la Caixa, en el carrer Nou de Mó, a partir de les 6 de capvespre, però també s'organitzen excursions el dissabte de matí, és aquest dissabte, això, dissabte de matí, per qui vulgui anar a cercar aquests bolets amb ells, també ho pot fer. Hi ha una trobada a les 8:30 a l'aparcament de cementiri a Ferreries i a la mateixa hora en el Poli Deportiu de l'O. Es faran excursions per anar a cercar bolets i amb el que es trobi es muntarà l'exposició al capvespre que pot anar a visitar tothom aquí a Mont.
La veritat és que enguany vas per qualsevol bosc o marina de Menorca i trobes bolets de tot tipus i de tot color, és una cosa mai vista. Quina és l'explicació lògica per la qual enguany veien tant de bolets?
Bueno, duim unes pluges molt per damunt, globals, molt per damunt de la mitjana, i de fet no ha fet fred, i clar, això per ells és ideal, vull dir, els boscos estan amarats d'humitat, i amb una bona temperatura, i això ha fet que hi hagi pogut haver aquesta explosió, sí, sí.
Molt bé, doncs vinga, acabat xerrant de bolets, i havíem començat xerrant de compra responsable. Tòfol Mascaró, coordinador insular del GOP, moltes gràcies per acompanyar-nos i fins a volver ocasió. Bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
En Decogalia, el Black Friday tiene mucho color. Prepárate porque este año lo petamos. 10% en todos nuestros artículos. Textil, menaje, decoración. Date un capricho en Decogalia y aprovecha el Black Friday con el mejor color. Y artículos en oferta con un 30, 40 y hasta un 50% de descuento. Como lo oyes, Decogalia renueva constantemente su stock y premia a sus clientes con un Black Friday alucinante. Decogalia, calle Sabatés 5 del Polígono Industrial de Ciutadella. Sábados tarde abierto.
89.6 FM, Cope Menorca.
Continua la Cope es matí de Menorca. Com feim cada 15 dies, tenim informació com us arriba des de l'Ajuntament de Mó, que durant aquests dies ha posat en marxa un ampli programa d'activitats per celebrar el Dia Internacional per l'eliminació de la violència contra les dones. Per això tenim avui en Biel Pons, que és el regidor d'Igualtat de l'Ajuntament de Mó. Biel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Tenim un amplíssim ventall d'actes que heu preparat per, bueno, per conscienciar la gent sobre aquesta greu qüestió, no?
Sí, bé, la sort que tenim és que no només ens preparem des de l'Ajuntament, sinó que també són diverses entitats i altres administracions que també col·laboren, també preparen, preparen els teus actes.
Hi ha xerrades, tallers, concursos, teatre, en fi, moltíssimes coses.
Sí, intentem arribar a tots els àmbits. Per exemple, tenim un concurs de curtmetratges, el qual bueno, avui més tard es reunirà el jurat i donarem els resultats el pròxim dissabte. Aquest concurs de curtmetratges, vull dir, va destinat a gent jove, sobretot.
Molt bé.
I, com us interessa, incidir en aquest, diguéssim, aquest sector de població com a altres activitats, incidim en altres tipus de població, intentar, com que és un tema que ens atanya a tots, i no només a un sector de dones, ni només a les dones, sinó que ens atanya a tots, també al 50% de la societat, que som els amos, hem de fer feina en tot aquest sentit.
Conta-nos qui és en Richard Bacete i què farà.
Molt bé. En Richard Bacete és un antropòleg, va ser director, va ser gerent de Macunde, d'aquest institut basc de la dona. És, ara mateix, per nosaltres, és la persona amb més renom a l'estat espanyol sobre allò que ara devia dir noves masculinitats. Ara això va fer que està fent feina amb aquest sentit de nous homes. Té un llibre que es diu Nuevos Hombres Buenos, i posen èmfasi de que les dones, ja fa uns anys que hem començat a un procés, no?, d'emancipació, d'empoderament, de demanar igualtat plena entre homes i dones, i que ara ens toquen els homes també exigir el mateix, exigir que també volem igualtat, que volem que les dones siguin igual que nosaltres. I en una societat patriarcal, els homes, per fer de ser homes, tenim una sèrie d'avantatges. No? I en Richard Bacete posa sempre així amb això, que els homes hem de renunciar en aquest poder i que ens hem de situar en la mateixa línia que les dones. Que no basta dir a una dona que denunciï si pateix violència, que no basta dir que una dona ha d'exigir igualtat, sinó que els homes també ho hem de fer, també ho hem d'exigir. I en el Richard l'hem convidat a fer dos actes, tres coses, bàsicament. Una formació interna per personal de l'administració, i llavors farà un taller només dedicat a homes, per allà sobre el que jo estic explicant, i després una xerrada oberta, més ampla, per homes, per dones, per pares, per mares, per quan que se'l vulgui escoltar.
L'acte central de tots aquests actes serà dia 24, serà la reunió del Consell Municipal d'Igualtat. Qui conforma que Consell, quines funcions o quines feines fa el Consell Municipal d'Igualtat?
El Consell Municipal d'Igualtat té ja més de 10 anys d'història. El Consell Municipal d'Igualtat, abans de Consell Municipal de la Dona, és un consell que el formen totes les entitats que vulguin de molt. Hi ha des d'ALBA, Càritas, Mans Unides, sindicats, partits polítics, hi ha tothom qui vulgui ser. Ara mateix han entrat noves associacions, com per exemple les Foneres, no? Foneres de Menorca. El Consell d'Igualtat us ajuda a preparar l'acte aquest, d'actes del Dia Internacional per la Erradicació de la Violència contra les Dones, el Dia Internacional de la Dona també, i és un espai, a part d'organitzar actes, és un espai on reflexionen sobre aquests temes. És un espai que ens ha ajudat també a elaborar els diversos plans d'igualtat que té l'Ajuntament, ara anem pel tercer, i és un espai molt important i molt viu, perquè diguéssim, més on entra en contacte l'administració i les diverses entitats. És participació ciutadana.
Sí. Per arribar a aquesta igualtat entre homes i dones, per erradicar la violència contra les dones, es commemora que Dia Internacional per l'Eliminació de Violència contra les Dones és dia 25 d'aquest mes de novembre, però ja dies abans i dies després l'Ajuntament de Mur ha organitzat una sèrie d'activitats que, com us deien, des de xerades, des de teatre, des de concursos, per conscienciar a totes les persones sobre aquesta problemàtica. Trobareu tota la informació en el web de l'Ajuntament, ajmo.org. Ja trobareu més en detall horaris i llocs i persones que participen a tots aquests actes. Bial, per acabar, vols destacar qualque cosa més entorn a aquesta jornada, en aquests actes?
És difícil de resumir. Jo crec que, bueno, més enllà de viure un dia especial en anys o viure uns actes, es prendre consciència d'aquesta xacra que està molt viva, que lluitam, però també lluitam contra un monstre immens, no? Invisible, i que ens hem de proposar fer-hi feines 365 dies de l'any.
Molt bé, Biel Pons, regidor d'Igualtat de l'Ajuntament de Mur. Gràcies, molt bon dia i fins una altra.
Gràcies, bon dia.
Camí de cançons, concert per tota la família. Els fons de la mà. Dissabte, dia 24, al Teatre del Casino de 7 de gener de Ciutadella, a les 6 del capvespre, amb na Marc i Joanico i na Gemma Moll. Som set tortuga de la mà. Venda anticipada d'entrades, 8 euros fiats fins a 14 anys. Adults, 12 euros. Les trobaràs a Bada Llibres, Can Hernando i Bar del Casino Nou. Preu a taquilla, 10 euros, fiats fins a 14 anys, adults, 14 euros. Camí de cançons, concert per tota la família. Dissabte, dia 24, a les 6 del capvespre, al Teatre Casino de 7 de gener de Ciutadella. No t'ho perdis. Mestral Menorca, 25 anys en la inserció social i la reutilització. Tu ho fas possible. Visita'ns i coneix el nostre projecte.
Avui en l'espai habitual tenim en altres en Dani Martín, que és educador social de Càritas Diocesana de Menorca. Dani, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Dani, conta'm-vos quina és la feina en el cas teu com a educador social dins Càritas Menorca.
Bueno, jo som educador social, ara mateix estic donant el projecte de pisos socials. És un projecte de vivenda que donem allotjament bueno, a persones que estan passant per un procés on la vivenda els dificulta poder desenvolupar altres aspectes importants de la seva vida, tant a nivell laboral, a nivell burocràtic, a nivell de processos individuals de cada persona, a nivell més de sentiments, de personalitat o d'història. Llavors fem un treball més integral, l'acuïm i donem la vivenda a aquesta persona i a poc a poc anem treballant aquests diferents aspectes.
Càritas, des de l'any 2016, du aquesta campanya Nadie sin hogar es posible i a Menorca, lògicament, també s'està fent una feina molt important. En quin sector de població es dirigeix la feina que feis, Dani?
Bueno, campanya de Nadie sin hogar és de Càritas Espanyola i fa ja 26 anys que hi ha la campanya de Nadie sin hogar. De fet, dia 25, aquest diumenge, se celebra la campanya. No sé si se celebra o no se celebra, realment m'ho haurien de qüestionar si és un motiu de celebració o no. Jo personalment considero que bueno, això ha de ser una lluita, no una celebració. A nivell laboral podríem pensar que després de 26 anys de lluita no s'aconsegui res. Tot el contrari, vale? Jo crec que cada any que passa se fan passes cap a una manera de pensar, un canvi i una transformació social. Tot i així, falta molta feina per fer. Crec que Càritas és una entitat que bueno, estem al costat de les persones més vulnerables que passen aquestes situacions. Les entitats també hi ha Creu Roja, n'hi ha moltes altres entitats, n'hi ha l'administració. Jo crec que bueno, n'hi ha molta gent darrere de radical sensellarisme, vale? Però no és suficient. Jo crec que hem de fer una crida cap a la societat de que això ha de canviar, de que donar-nos un entendre que la vivenda és un dret, vale? Que ni tan sols està recollit en la nostra constitució, vale? Sinó que és un principi rector, però no està constituït com un dret, vale? I hem d'entendre que és la base, vale? És a dir, si una persona no té vivenda, no podem treballar moltíssimes altres coses. La base és la dignitat, la base la vivenda és el refugi, és la part que te dona seguretat perquè tu puguis tirar endavant qualsevol projecte de vida, és que qualsevol projecte, vull dir, parlem de les persones de les cavernes, tenien les cavernes, vull dir, a partir d'aquí podien anar a caçar, guardar els aliments. Si tu no tens la base més bàsica, és molt difícil entendre un futur.
Ja, ja. Si tal vegada un futur que passaria amb eliminar les desigualtats que aquest sistema econòmic que tenim fa que tinguem, està basat en la competència i bueno, això genera tantíssimes desigualtats que són les que estem vegent avui en dia.
Sí, realment és una societat que s'està fragmentant moltíssim. Les desigualtats de la crisi, darrere de la crisi, s'estan evidenciant encara més. No parlem de creixement mitjà, ara parlem de que la riquesa està dividida, està molt, molt sectoritzada, on una persona pot tenir la mateixa riquesa que 80 persones. Vale? És a dir, els pobres són més pobres, els rics són més rics, i això fa amb el sistema que tenim que sigui molt difícil tirar endavant, que les persones concretament més vulnerables, és a dir, aquelles persones que queden sense vivenda, aquelles persones que no tenen accés a una documentació, aquelles persones que per un motiu que sigui encara d'escoles de la societat, doncs cada cop és més difícil que puguin reinsertar-se i tornar a encaminar i adreçar la seva vida.
Un dels objectius de la campanya d'enguany és visibilitzar aquestes persones que no tenen llar, que no tenen casa. I sempre dic que a Menorca aquestes coses, clar, no els veiem en el carrer. Quan no ho veiem, pensem que és que no existeixen. I al contrari, hi ha molta gent que pateix problemes.
Exacte. Bé, sent d'ocin gràcia un poc de Menorca és que no ens trobarem realitats com Barcelona o Madrid, que veurem la típica persona dormint al carrer, sota unes baldes, amb un cartró, sinó que, bueno, no hi són tan presents, vale? Però sí que aquestes persones viuen en situacions d'infravivenda. Infravivenda, parlem de que no estaran enmig de les voltes o estaran enmig d'un banc o un parc, sinó que potser es recolliran en cases abandonades, es recolliran a qualque cova, es recolliran en els centres d'acollida, vale? Les cases d'acollida i això. Però, bueno, això hem de considerar que són infravivendes, vale? És a dir, que podem cobrir uns mínims, però tampoc no et dona unes condicions de seguretat o unes condicions higièniques, o me parlo concretament d'una cova o d'una casa ocupada sense accés a llum i rentadora. Uh-huh. És a dir, només perquè mos fem una idea, vale? És a dir, fa cosa d'un mes Ciutadella va quedar a les fosques durant 3 dies aproximadament, 56 hores concretament de s'apagó en aquest de llum, on la gent, bueno, pues va haver de viure sense llum, sense rentadores, qualque persona que no tenia fogoners, sense cuinar. És a dir, una situació que ens vam veure completament vulnerats. Perquè completament vulnerats, és a dir, aquells accessos que tu tens i que te fan la vida còmoda i digna, i te pots dutxar i pots cuinar, doncs, bueno, que generen, el no tenir això, una sensació d'inseguretat. Doncs hem de tenir present que hi ha gent que viu així, d'aquesta manera, dia a dia, i que és un poc una subsistència i una manera de sobreviure. Per tant, una persona que viu en aquestes condicions, és molt difícil que es pugui fer un plantejament de vida, de dir, bé, vull ir a buscar treball, perquè ara per ara no me puc dutxar, ara per ara no me puc ni rentar la roba.
Ni que ho fas menjar,
Exacte, és molt complicat. Sí. Jo, un testimoni d'una persona que en aquesta situació vivia a casa d'acollida, després de l'apagó li vaig demanar un poc com havien viscut aquesta situació, de veure si ho tenia completament apagada, que bueno, sabem que pues, qui té recursos familiars pues, ha anat a escalfar el menjar a molt, o a fer-se una dutxa en aquell que té plaques solars, o el que sigui. Li vaig demanar a aquesta persona que com havia viscut aquesta situació, i ella pues, m'ha dit que en certa manera aquesta situació que s'havia viscut a Ciutadella no l'havia viscut com una cosa negativa ni trista, sinó com una oportunitat que li dona a la societat de veure com ella se sent cada dia. I m'ha impactat molt, de veritat. M'agrada moltíssim.
Dani, xerram d'aquesta campanya de Ningú sense llar, xerram amb en Dani, que és educador social de Càritas Menorca, que agraïm que us hagi acompanyat i que serveixin aquestes jornades aquests dies per celebrar res, perquè no tenim res que celebrar, sinó per visibilitzar aquesta problemàtica i que entre tots ens conscienciem de que sa llar, tenir una casa, és un dret i que tothom hauria de tenir.
Sobretot conscienciar-nos de que ara mateix l'opció que tenim és que hem de fer coses.
Hem de fer coses.
No fer res davant d'una situació com la que ens estem trobant no ajuda a ningú. És a dir, és realment negar la pròpia humanitat. Vull dir, ens estem tirant pedres damunt si creiem que l'opció de no fer res és una opció. Vull dir, tot el contrari. Hem d'actuar i hem de fer coses.
Molt bé. Dani Martín, educador social de Càritas. Gràcies i bon dia i fins una altra.
Vinga, gràcies. Adéu, bon dia.
Mestral Menorca, 25 anys en la inserció social i la reutilització. Tu ho fas possible. Visita'ns i coneix el nostre projecte.
Setmana Black Friday a Vinipreu Menorca. Fins aquest diumenge, dia 25, tens un 25% de descompte a les seccions Intersport, en electrodomèstics de Calvet, moda i sabateria. El descompte s'aplicarà amb vals per properes compres. Aprofites Black Friday de Vinipreu Menorca, el major centre de compres i oci de Silla, en el polígon de Mó.
Les 12:59 minuts, fem una petita pausa, notícies i tornem tot d'una en la tertúlia de cada dijous. i 5 minuts. Això és la COPE. Continua es matí de Menorca. Fins a la 1:30 en la tertúlia de cada setmana, de cada dijous, amb els tertulians habituals que mos acompanyen. Tenim dos en Vicenç Aro, que no mos podeu acompanyar avui, però sí tenim aquí des d'estudis. Tenim en Miquel Puntsatí. Miquel, molt bon dia.
I molt bon dia a tothom.
I molt bon dia a tothom. Vicente Cajuso, buenos días. Ui, a ver, el micro tuyo. Sí, ahora buenos días. Ahora,
hola,
sí.
Buenos días.
¿Qué tal, cómo estamos?
Ah, fantástico.
Bien, ¿cómo sí. Tenemos el Black Friday?
El Black Friday es un ciclón.
Es un ciclón. Luego hablaremos de si es fue un invento de los gigantes del comercio y también si
los americanos.
Han añadido los comercios pequeños.
Que no nos quedemos sin luz. Sí, un ciclón, si es un ciclón.
Sí, muy bien.
Bueno, un ciclón publicitario. Todo el mundo hace hasta los bancos, los seguros.
Sí.
No sé si Miquel, los barcos también.
Esos barcos no.
Los barcos de momento es negro cada día. Pues puede que llegue. A lo mejor en algún sitio igual lo hay. A mí me llama la atención eso.
No, és un fenomen, perquè fa 5 anys com el que va sorgir i tothom s'hi ha afegit a tot el món. A todo el mundo.
Sí, a todo el mundo y todos los sectores, porque al principio empezó con comercio,
sí, ¿eh?
Con comercio, pero más dentro de que era tema electrónica, y poco a poco se fue extendiendo, y hoy en día, ya digo, casas, seguros, coches, todo el mundo, Black Friday. Hasta las emisoras de radio también.
Sí. No creo que hagamos rebajas estos días nosotros, no, pero creo que no. Bueno, avui xerrarem de lo que vosaltres vulgueu, de Black Friday, i avui tinc preparat una qüestió que és interessant, xerrar a vegades de lo important que és aprendre idiomes, del turisme, que aquests islots van a fora. Jo crec que avui en dia això de que aquests islots hagin de sortir ho estan indemonitzant, perquè ho veiem com una desgràcia. Oh, mesquins, han d'anar a fora. No, jo crec que ho han de veure com una cosa positiva, perquè... Miquel, fa capades?
No, opino totalment com tu.
El que
passa és que és una experiència, per ells és una experiència, sí. Però per nosaltres, pels pares...
És un gasto.
És un gasto.
Sí, però bueno, però una inversió.
Una inversió fos perdut, ho has d'acabar de dir tot.
Sí, exacte, sí, però ho has fet, ja ho saps. I bueno, en aquest cas escoltarem una sèrie d'estudiants menorquins que són a Totnes, que és una població del sud d'Inglaterra, que té diverses escoles d'inglès. Fan inglès intensiu, allà els matins, diverses hores d'inglès. Els al·lots estan a cases, a famílies que els acueixen, per ser molt ben acuïts i molt ben tractats. I després d'uns 2 mesos i pico d'escola d'inglès, fan pràctiques a instal·lacions hoteleres de primera categoria allà a Anglaterra. Andaran, dos d'ells anaran a Gales, un hotel de 5 estrelles. Ara escoltarem el que mos conten. Si vos sembla, anem a escoltar-ho. Això va ser una cosa que vam fer ahir fosquet i res, anem a escoltar-ho.
I tant.
I avui a la tertúlia tindrem uns minuts per escoltar com viuen un grup d'estudiants de Menorca a Anglaterra. Són estudiants d'especialistes en gestió turística que tenen l'oportunitat de fer uns mesos a Anglaterra. Primer, a escola d'anglès per perfeccionar l'idioma i després fent pràctiques a diferents establiments hotelers. Pràcticament van anar a principis d'octubre i arribaran aquí a finals del mes d'abril. Estan a cases particulars, es matí van a escola i bueno, ells mos contaran com viuen i que fan per allà. Mos contaran les seves experiències Nemma de Clàudia, Nanda de Ferreries i Nanda de Ciutadella i també en Miquel Àngel. I ells mos conten que fan allà com va ser l'opció d'anar a estudiar a Totnes, que és el poble on es troben, com és un dia normal de la seva escola, que mos contaran com és la seva convivència en la família, després d'estudiar anglès que faran, on faran pràctiques, com valoren aquesta experiència i com es mantenen en contacte amb la família i els amics d'aquí de Menorca. Anem a escoltar-los.
El meu nom és Miguel i estic aquí a Anglaterra durant uns 6 mesos. Concretament, 8 setmanes d'escola a Totnes i després partiré cap al sud de Gales, a Newport, a fer feina a un hotel durant uns 4 mesos, aproximadament. Sobre les classes d'anglès, comencen a les 9 del matí fins a les 3:45, les quals són molt dinàmiques i bastant entretingudes, ja que a les classes som aproximadament grups de 6 persones. Entre aquestes persones, pues, mos han trobat gent d'Itàlia, Suïssa, japonesos, etc. I allà que dic que bueno, a l'escola som un parell de menorquins, però sempre intentem xerrar anglès entre nosaltres. I la veritat és que estem aprenguem molt.
El meu nom és Clàudia i sóc de Ferreries. Vaig decidir venir a Tones, ja que vaig estudiar turisme durant 2 anys, i el primer any vaig fer pràctiques en hotel i me vaig donar compte de que l'anglès és un idioma molt important a Menorca, ja que vivim del turisme i mos pot obrir bastantes portes. Un altre motiu per al qual vaig decidir venir a Tones és perquè volia conèixer món, viure noves experiències i, bastant important, conèixer persones de diferents parts del món.
Jo sóc Nanna, sóc de Ferreries i estic visquent aquí a Tones amb una parella que té un fill que ja no viu a casa. Visc molt a prop de l'escola i del carrer principal i estic molt contenta amb la família, amb la que visc, perquè es preocupa molt per jo i me traten com si fos una filla de bo. I a vegades m'han duit a diversos pobles del voltant i també faig coses que faríem la família de Menorca, com per exemple anar al súper amb ells o mirar la tele. I a més sempre me demanen què he fet durant el dia o xerrar sobre molts de temes i això fa que pugui practicar l'anglès en situacions reals quotidianes.
El meu nom és Emma i estic aquí a Anglaterra durant uns 6 mesos, concretament 4 setmanes d'escola a Tones i després 6 mesos al sud de Gales a Newport, ja que vaig a fer feina a un hotel que es denom Celtic Manor. És un hotel de 5 estrelles, té 332 habitacions, 7 restaurants, 5 bars, 2 spas i 3 golfs. A l'hotel hi farem feina jo i un altre estudiant de l'escola, que és en Miguel. Els dos farem feina al departament de food and beverage. Ens faran tenir contacte amb els clients, servir menjar, begudes i moltes més coses que tinguin a veure amb aquest departament. Espero que sigui una bona experiència i aconseguir arribar a tenir un millor nivell d'anglès.
Hola, jo som Nana i des dels principis els meus companys i jo hem valorat aquesta experiència amb moltes ganes i il·lusió de conèixer un nou país i a persones de diferents nacionalitats. I també, sobretot, de tenir l'oportunitat de poder profunditzar i millorar el nostre nivell d'anglès. Tot i que en el principi ens feia un poc de por no adaptar-nos correctament a una nova família i a una nova casa. Però al final no ha estat així, ja que des del primer moment han estat molt agradables amb nosaltres i han fet que aquesta experiència resultés increïble. Personalment, jo vos ho recomano fer, ja que vos ajuda a independitzar-vos dels vostres pares i també vos pot ajudar per sortir de la vostra zona de confort.
Sobre la distància, ja que dic que enyoram un poc a la nostra illa, Menorca, ja que estem a bastants quilòmetres d'ella. La família i els amics és el que més trobes a faltar, però bueno, anant mantenint el contacte, fent videollamades constantment. I a part de això, també enyoram bastant en el clima, perquè aquí el temps és molt fred, no té res a veure amb Menorca. I els que quedam aquí a fer feina a l'hivern tenim la mala sort de no poder venir a casa per Nadal, però nosaltres ens ho mirem des d'un altre punt de vista i podem dir que hem passat Nadal a l'estranger.
89.6 FM, Cope Menorca.
A tu, amiga que la creus des del principi. Mare que li recordes que l'únic culpable és ell. Germà que li dius telefona'm a qualsevol hora. Company de feina que, si ho sospites, ho demanes. Veïna que l'ajudes a obrir els ulls. Gràcies. Cada dia més dones perden la por d'anunciar violències masclistes a les Illes Balears. Cada dia som més els qui reaccionem. Govern de les Illes Balears.
Hola.
Durante 20 segundos, este micrófono usará la energía suficiente para que Ana pueda probar su voz antes de presentar sus ideas. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a los miles de discursos que hoy se harán con el mismo objetivo, enseñar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
89.6 FM, Cope Menorca.
Continuem a la 1:14. Bueno, jo ho he escoltat. Estan contents i animats, eh? Si no, senyoren gens.
Enhorabuena a los que han tomado esta iniciativa, enhorabuena a los propulsores o promotores de este tema, porque yo creo que es importantísimo, sobre todo, aparte del idioma, el inglés, que es cada vez más un idioma internacional, un idioma mundial, pues también en la formación de la persona. La persona pues necesita conocer otras formas de hacer las cosas, de cómo actúan, otras formas de comportamiento, de comunicación. Todo eso es enriquecer y es formar la persona. Entonces, a mí, pues mi más sincera felicitación. Yo recuerdo cuando yo estudiaba no se estudiaban idiomas, y cuando vine aquí a Menorca se me ponía la cara roja cada vez que me hablaban en inglés y no entendía ni una palabra, ¿no? Y si por encima juntábamos que también teníamos el menorquín y había algún alemán, pues bueno, yo cada momento lo pasaba fatal. Y a partir del segundo o tercer día, pues ya empecé a estudiar idiomas. Uh-huh. Lo que si no lo mamas desde pequeño y no vas al país de origen, es más complicado. De ahí que tendrían que hacerlo, no solamente con Inglaterra, estos que están ahora, que sean valientes, y si el año que viene les es posible, que vayan a Alemania o que vayan a Francia. El saber no ocupa lugar, y además el día de mañana yo aprendí inglés y un poco de alemán más tarde. Pero si ahora viajo, estoy muy contento y es salir de esa burbuja. Entonces ellos ahora, además esa experiencia de conocer mundo, no tiene precio. Lo que en nuestra etapa, en mi época, no había estas oportunidades. Ya digo, si aparte de estar en Inglaterra lo pueden hacer a otros países, mejor. Y luego que con esta experiencia que no se queden allí, porque esta experiencia...
Que tornen, que publiquen los conocimientos.
Exactamente, que venga el talento, que se vaya fuera, que aprenda, que se forme, pero después que vuelva a Menorca para hacer una Menorca mejor y más competente.
I tu, Miquel, a la Nàutica has de dominar idiomes, t'és traductor...
Bé, en Vicent m'he deixat sense paraules.
Sí?
O sigui, en Vicent ho he dit tot. Sí, que, només, per això, només per això li diria que encara hi ha una petita cosa més. Quan estudies idiomes, que és superimportant tenir idiomes, està clar que sí, quan ja ets a coneixes bé els idiomes, jo me passa amb un idioma, que és el francès, que el vaig aprendre a l'escola i que després l'he pogut practicar cada estiu i amb gent que jo conec, i és que acabes xerrant, però no traduint.
Ja penses en l'idioma.
Es cap ja xerres en francès, o jo...
I penses en francès.
I penses, és a dir, ja no has d'anar traduint coses. I això ho fa la pràctica, ho fa haver estat en contacte, haver-te espavilat en aquell moment que havia d'obrir la boca i obrir-la, i veure-te en què pots fer-ho, i que ho pots aconseguir, i que ho pots fer perquè... En aquell cas, si ara ells són a Anglaterra, evidentment, quin remei. Si no xerren amb anglès, amb què xerraran, no? Sí, sí. No ens entendrà ningú, no? Per tant, tot això és molt bo i tot això és molt interessant. I tu me comentaves a la Nàutica. Bueno, a la Nàutica, el que t'he dit, nosaltres mos espavilam. Igual que també els que venen amb avaria i els que venen amb problemes.
També
s'espavilen. perquè ells, si tenen problemes, evidentment, es fan entendre.
Sí, 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 molt bé. Vicente, tú tienes en Finlandia tienes también cosa, ¿no?
Sí,
tengo. ¿Habla inglés o finlandés ella? ¿Cómo se maneja?
Habla más inglés que finlandés, pero finlandés también. Lo que ella, al estar en el laboratorio de investigación de la Universidad de Helsinki, que es mi hija, allí hay personas un poco de todo el mundo. Son un poco los cerebritos o las personas que con un currículum o pues en el tema de investigación, porque es investigación del cáncer y de otras enfermedades, pues el idioma internacional es el inglés. O sea, allí hay finlandeses, pero los finlandeses también dominan muy bien el inglés. Entonces hay australianos, alemanes, brasileños, austriacos, y claro, el idioma, entre comillas, no es oficial el inglés, pero entre ellos, en un laboratorio de investigación a nivel mundial, pues el idioma es el inglés. Por eso que es muy conveniente primero el inglés, pero después, si hay otros idiomas, mejor.
Y aquí a España discutiendo ahora cuántas horas de inglés ficamos en los estudiantes, ¿no?
Exactamente. Yo creo que vamos avanzando, porque ya digo, cuando yo iba al colegio, no se hablaba ningún idioma. Yo que hice maestría es solamente un idioma y no había otra posibilidad. pero hoy en día que hay posibilidades que ya se estudia desde abajo. Y además la capacidad de aprender está en los años jóvenes, es decir, a partir de cierta edad, la capacidad de aprender. Bueno, yo ahora me parece que en finlandés, y he ido muchas veces, solamente sé decir kiitos y poco más, que es gracias en finlandés, ¿no? Lo demás lo oigo una y otra vez y no hay manera.
Yo sé decir el nombre de la radio, de que es Suomi Tile Gracias.
Pues sabes más que yo.
Bueno, i ja està. I bueno, bé, que han d'estudiar, han d'aprendre idiomes i demés. Bueno, perquè vivim del turisme i, bueno, fa uns dies mos passaven des dels consells surars les dades de estadístiques, els nombres de la passada temporada, i bueno, són 11 pàgines, és molt mal de resumir, fins i tot per un diari, encara que faci una doble pàgina. Però són moltes dades que, bueno, enguany en general va venir menys gent que l'altre any, però si ho comparam amb l'any 2014, per exemple, va venir un 30% més de gent. Són simples nombres, però bueno, que es veu una tendència. Ara es veu que estem una mica estabilitzats.
Bé, jo crec que nosaltres, hi ha un tema que és important, jo crec que pot ser una mica, per el que poc que he llegit, ja ho vaig llegir en premsa, però també us has passat aquesta nota, evidentment és qui falla una miqueta és el turisme britànic. Aquest turisme, evidentment, en aquests moments, la Gran Bretanya està passant una situació una mica complicada, no? I no deixa de fer, jo crec, de que la gent d'allà, la població, vulguis o no, estigui una mica amb el cul estret, direm, no? Amb el sentit que no saben prou com acabarà tot aquest tema, i aquest tema preocupa. Preocupa, si més no, a tota la població, i estan una mica, bueno, estan en plenes negociacions en la Comunitat Econòmica Europea, amb Europa, i aquestes negociacions veurem com acaben a Theresa May, que també qualcun pas que la vol penjar des màstil més alt del barco.
Jo, com tu bien dices, creo que, claro, el peor de la temporada ha sido la bajada de los ingleses, de los británicos, casi un 10%. Me parece que, si mal no recuerdo, unos 10.000 menos. Es importante. Pero, sin embargo, hay un dato positivo que esperemos que se mantenga, que viniendo menos turismo, no sé hasta qué punto es verdad que hayan gastado más, porque esto no sé cómo se controla, pero son, digamos, encuestas del Ibestat y de alguna manera tienen...
Si ha aumentat el turisme nacional, evidentment el turisme nacional sol gastar més.
Té la fama que gasta més.
Sol gastar més. El turisme nacional és aquell qui se'n va a un restaurant i no va un tot inclòs. El turisme nacional és el qui es mou i ara burina i ara es guia. I clar, com que al final venim per quants de dies? Per 6, 7...
Una setmana, una mitjana, us diuen.
Clar, això fa moltes ganes de mira, són els 7 dies nostres que fa mig any que estem estalviant per anar a Menorca, i quan són aquí després gasten. El turisme anglès ho diu d'una altra manera, és més aposentat dins uns apartaments o dins un apart hotel, és un altre plan, és un altre plan, un tour operador darrere i tot aquest assumpte canvia, no? Per tant, jo, una cosa que tal vegada no sabem i que tal vegada seria interessant saber, és a veure què ha succeït amb el turisme britànic amb els nostres competidors. Si allà també hi ha una reducció d'un 10%, vol dir que tothom ha anat a menys. Grècia i Turquia i Croàcia són destins per turoperadors que cerquen el final, ells guanyar bastant, que els hi surti bastant barat o ells, i que així tot el preu surti més barat que el preu que surt a Menorca. Per tant, aquest tipus de turisme a nosaltres no ens interessa prou.
Bueno, no sé. Interessen
tots, però no sé si m'ho interessa.
Està claro. Està claro. Jo, a mi...
No volen perdre-lo, perdó.
Claro,
no
volen perdre-lo. L'inconveniente que tiene de los españoles es que se concentra mucho en los meses de temporada alta.
Però la davallada de turisme s'ha produït precisament juliol i agost. La davallada en general, del nombre de visitants, sí, juliol i agost, respecte a l'any passat.
I datos muy interesantes, que el mes d'octubre un crecimiento muy importante.
Sí,
entonces, bueno, si vamos en esta dinámica, el otro día leí en prensa también que el Consell Insular iba a enfocar la campaña del año que viene a promover los meses de principio de temporada, abril y mayo. A mí me parece una decisión acertada. En julio, agosto, yo creo que no hace falta mucha promoción porque ya vienen, y lo que hay es que ofrecer producto y hacer promoción para los meses de principio y final de temporada. Y yo creo que hay ya ha cambiado un poco, porque antes, claro, era hacer vacaciones, era en julio y agosto, y más en agosto todavía. Pero ahora ya hay gente, yo por lo menos, hay gente que ya prefiere no hacer vacaciones en julio y agosto y hacerlos en una época del año más tranquila, donde hay menos turistas. Y este turista, este cliente de principio y final de temporada es muy interesante para Menorca porque tiene más poder adquisitivo. Los que vienen en temporada alta habrá de todo, pero normalmente es un turista de menor poder
Jo diria que, a més, anem a veure, en temporada baixa m'ha donat aquella sensació de que hi havia més animació, és a dir, veies més gent pel carrer, les expectatives, veies que xerraves amb gent d'hotels i de més. Sí, hi ha gent encara.
Bueno, el mes de maig d'enguany han vingut unes 14.000 persones manco que l'any passat. A octubre sí que han vingut més gent, unes 9.000.
Sí, el maig va estar primat.
Sí.
També va donar aquesta sensació.
A juny va venir més gent.
Però a setembre i octubre mateix, jo vaig veure molta gent.
A setembre va venir, enguany no va arribar 1.000 persones més que l'any passat. Va quedar la percepció que tenim de ces coses, mos influencia per el que sentim dir a vegades. Però bueno, aquestes són les xifres oficials i
ja.
Tenien la impressió que hi havia més o manco gent, però bueno, les xifres són les que,
sí,
que són. Bé.
I octubre?
Octubre han vingut quasi 9.000 persones més que l'any passat. Mm-hmm. Octubre. Oh? Oh, no, 10.000 persones posades de molt menor, que s'ha de notar.
Es noten, no?
Manera. Sí.
Ah. Ayuda, sobre todo, lo que ayuda es a desestacionalizar. Y también ayuda que puedan hacer campaña de boca a boca, es decir, el que viene en octubre es un turista diferente, un turista que valora más la tranquilidad, la naturaleza, la gastronomía, y si ha encontrado pues más o menos tranquilidad y ha encontrado estos valores, pues lo comunica el boca a boca.
Perquè els mes de maig i octubre són fantàstics, perquè aquí fa un temps no fa ni molt de fred ni molta calor, i la llum és fantàstica i les platges estan, vamos, o amb poca gent o amb quasi ningú, i és una passada.
Sobre todo los de principio de temporada, que son más largos, me encantan. Es decir,
jo me penso que hi deu haver una tendència cap en aquests mesos. A veure, anem a veure. Juliol i agost són mesos en què vens aquí i també ja els preus ja no són els mateixos,
no.
Ja hi ha més gent, ja no estem tan còmodes, ja no estem... És a dir, jo crec que el turisme, que és un turisme fidel a Menorca, no aquell que ve esporàdicament, aquell que és fidel, me penso que ho entenen, això, i me penso que ho té clar, i me penso que fa de manera, si evidentment dins la seva mesura pot, de combinar-ho i d'anar alternant una miqueta dins aquests mesos, encara que siguin amb escapades, o... Això me dona aquesta sensació.
Ara jo crec que les escapades de cada setmana, sobretot de mallorquins, venen molt, perquè és molt més barat, i veus que ambientillo de gent,
sí,
d'una mitjana edat, o de joves, no poden, molta gent que ve, i llavors per restaurants de Ciutadella, per Mó, per Mercadal, que no sigui, i això sí, és lo important, no?
Creo que és un mercado muy importante a tener en cuenta. No necessitaríamos tener un puente.
Sí, a part hem de tenir en compte una cosa. Jo ahir me vaig trobar una persona que viu a la zona de Catalunya, i de fet viuen en capital, a Barcelona, i m'ho va dir, venc a desintoxicar-me.
Per això venen aquí?
Venc a desintoxicar-me.
Aquesta tranquil·litat que tenim aquí, no?
Dic, a desintoxicar-te.
Sí,
desintoxicar-me de ser capital. Tu,
sí.
Escolta, Menorca, això és el paradís, això. Clar, vull dir, la gent necessita també d'aquestes escapades, i jo crec que hi ha molta gent que fa escapada.
Especialment les persones que viuen en capitales grandes, Madrid i Barcelona. És que a mi, quan era jove, tenia que ir a Barcelona o Madrid a intoxicar-me, perquè la tristesa...
Sí, a tots nos ha passat.
Unos quantos dies, ja me cansava, un par de dies i ja està.
Dos, tres dies, quatre dies, i luego ja el ruido de cotxes, motos, edificis, no hay apenas claridad porque los humos, la contaminación, bueno, todo eso. Pero una vez que ya has vivido la noche y
quieres la tranquilidad.
Ya quieres la tranquilidad.
Para acabar, Vicente, el Black Friday en Menorca tendrá mucha repercusión.
Yo creo que sí, porque en todos los medios, en todos los medios de comunicación, en todos los comercios, en todas las cadenas, en todo, pues solamente se escucha hablar del Black Friday. Y el comercio pues se tiene que seguir esta tendencia dentro. Cada uno lo que pueda, más descuento, menos descuento, más ofertas o menos ofertas, pero algo hay que hacer.
Aprovechar tenemos... el rebufo de...
Exactamente, exactamente. Este viento a molt favor bé. Que nos viene de América.
Perfecte. Gràcies, Miquel, gràcies, Vicent, i fins la setmana que ve. Adeu.
Adeu a tots.
Adeu. Adeu.